Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 32 de Revolució Conscient. Conceptes, què són? Tenim clars els més importants? Construeixen els pilars de la nostra vida? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit als oients de Revolució Conscient. Estem aquí a Ràdio Manlleu el dijous de 10 a 11 de la nit, al 107 de l'FM. I aquí tornem a estar l'Àngel Gutiérrez. Hola, bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Què tal, com vas?
Molt bé, passant una miqueta de fred, com tothom, però bé, bé, aquí
ara,
estem.
Ara l'hivern ja el tenim aquí, eh?
Sí, ara sí que ha arribat, i amb força, de moment.
Però de cop, eh? De cop. Quasi ve de banyar-se a tenir fred, eh?
Avui he sentit l'home del temps que deia que potser nevaria a partir de 600 metres. O sigui que estem al llindar d'aquesta xifra, eh?
Que s'esperi a dilluns, cap de setmana no, perquè així no aniré a treballar. Podré trucar i dir, no puc
venir. Estic aïllat, no?
Estic aïllat, bueno, llavors s'han de recuperar les hores i aquestes coses, però bueno, és igual.
Bueno, és igual, la qüestió és un repòs, eh?
Sí, sí. Molt bé, veig que està un pèl refredat, poder...
Bueno, sí, porto una miqueta de calipàndria petita, però hi és.
Bueno, com que aquí ens separa un vidre, eh? I estem en dos cabines diferents. No? Els virus per les zones poder no passen, eh?
Jo intentaré no passar-t'ho.
Ah, no, és igual. Jo intentaré. Jo em sembla que estic una mica immunitzat. Perquè...
I com bueno, t'ho fas per immunitzar-te?
No. Bueno, ara mateix
deixem
tinc...
estar, no?
No, em sembla que ara mateix tinc com un nivell de... Haig de fer això, haig de fer l'altre, haig de fer no sé què. Que el meu cos no es posa...
No es pot relaxar, no es pot ni refredar.
Sí. Però no està fi, eh? Tampoc.
Ui, ja comences.
Sí, ja comences. Bueno, de fet, a veure, tampoc és tan dolent un refredat, perquè amb un refredat depures fetge.
Ah.
I el fetge és molt important, perquè és el filtre del cos.
Molt bé.
Elimina moltes toxines. I llavors, bueno, si em ve un refredat o qui el tingui, doncs pensi que està depurant.
Benvingut sigui, doncs.
Sí, el que s'ha de fer és beure molta aigua. Molta aigua i no sé què més. Algú més també. No sé si vitamina C o no, o això és un mite o no, però bueno, sobretot molta aigua.
Molt bé.
Doncs bé, bueno, jo sóc Carles Gallego i estem aquí ja al capítol 32, anar fent, eh? Ens queda poquet per complir l'any amb antena.
Pas a pas, poc a poc, amb constància, amb dedicació i amb molta il·lusió.
I amb molt d'amor, carinyo.
Això.
Amb mi il·lusió, eh? Que diu la Polònia.
Això.
Això. Doncs bé, avui havíem de tenir una entrevista, però al final no, i és gratificant les entrevistes, no?, perquè ens aporten molta cosa fresca, no? Uh-huh. Però bé, vindrà més endavant, no? O sigui que avui tornem a parlar jo i tu, a veure què surt avui, eh?
Molt bé.
Doncs per començar he pensat que hauríem de parlar del llibre Els 7 hàbits de la gent altament efectiva. No sé, que ja el programa 20 ja vam dir que en parlaríem i no ens va donar temps i vam tornar a dir-ho i, bueno, més val que ho fem al principi, no ho farem mai, no?
Bueno, ara estem al programa 32, un bon programa per fer-ho.
Això, tots són bons, eh? Doncs, bueno, el llibre no sé si està en català, jo vaig llegir en castellà perquè l'havia llegit allà per fer un treball, i, bueno, treball relacionat amb psicologia d'empreses, i el vaig comprar en el que vaig trobar que va ser en castellà, no? Llavors, el llibre té 400 pàgines, més o menys, però passen rapidíssimes, no? I és d'un senyor, Stephen Covey o alguna cosa així, No sé si l'has llegit tu, aquest.
No, aquest no l'he llegit.
Però ja n'havia sentit a parlar,
sí.
No? Doncs és 15 milions d'exemplars venuts al món. Que molt pocs llibres poden dir això, no? Llavors, el primer que destaca, aquest home va explicant experiències personals seves i idees, no? I el primer que ha de destacar és que el llibre en tot moment t'està explicant que per triomfar a la vida d'una manera neta, d'una manera tot, mantenint la integritat, mantenint els valors, sabent respectar la gent, sabent tractar les emocions, la simpatia, l'alegria, les relacions de parelles, les relacions amb els fills... O sigui, en tot moment el llibre té una humanitat molt elevada. I llavors és molt bo que un llibre d'aquests, amb aquest nivell de consciència alt i tan net, estigui tan menut, no? I sigui molt comprat per gent d'empreses. Llavors s'ha d'aplicar, i s'ha de veure qui l'aplica i qui no, no? Però bueno, això és el primer a destacar, no? És que el llibre deixa bastant clar per triomfar la vida d'una manera en què no és necessari agressivitat ni trepitjar ni res. És més, tens més possibilitats de triomfar d'una manera neta, no?
Jo crec que aquest sistema que tu has comentat, de trepitjar i fer i tractar malament una miqueta la gent,
sí.
Crec que, i espero, que ja sigui cosa del passat, no? Que ara evolucionem, tinguem més consciència, i realment si volem fer alguna cosa nou i alguna cosa diferent, hem de començar a trobar els valors que els hem perdut no sé on,
sí.
Intentar anar-los recuperant a poc a poc, i és això, amb educació, amb cordialitat, intentar col·laborar tots, tirar endavant tots d'una manera millor.
És que amb això dels valors és com allò, és que ara no hi ha diners, com que no hi ha diners, hem d'anar per feina, hem d'anar per feina i no importa, ni les emocions ni els valors, no? Tot es va traient perquè falten diners. Que és com t'impressa.
Però això que, d'aquesta manera, que t'impressa, és, com dir-ho, és a curt termini. No pensem ni a mitjà ni a llarg termini, no? Com es fan les coses, no? Que realment perdurin i durin, no? Sembla que tot sigui per demà i prou, m'entens? Per demà i prou, i no s'esperi més cosa més ben feta per més endavant.
És com agafar, necessito llenya i vas tallant un bosc, vas tallant els arbres, necessito llenya i vas tallant, però en cap moment s'està sembrant, ni s'està buscant altres maneres d'escalfar-se, amb el qual estem cremant tot el que tenim.
Sí, sí. I un cop s'acabi tot el que tenim, què?
Ja ho veurem, no? Ja ho veurem, no? Bueno, són aquests moments de la societat, no? Que fent les profecies maies, que no sé si ja n'hem parlat aquí, no? És que ja hem parlat de tantes coses, que ara hi ha coses...
Però això de les profecies ja fa bastants programes, que en van parlar, que hi ve al principi, molta gent segurament n'hi ha sentit a parlar.
Ah, doncs fem una mica de resum.
Això, fem una miqueta de resum.
Sí, sí. Avui que tots dos estem una mica fluixets, doncs amb calma podem anar fent el programa i serenitat, eh?
Bueno, fluixets tampoc.
Bueno, així mig. Una mica constipat, una mica així, saturat.
Però carregat d'energia, eh? No.
Ara m'estic carregant.
Ah.
Aquí a la ràdio, eh? Nosaltres...
Que estàs prenent un Red Bull?
No, aigua. Aigua. Amb en Daniel Gavarró, quan, després d'entrevistar-lo, que vaig portar a l'estació de tren, perquè aquesta gent així va en tren, doncs, bueno, em va comentar, i vam parlar-ho, no?, que nosaltres som com piles, que quan fem alguna cosa que ens agrada, ens carreguem d'energia. I quan fem alguna cosa que a part és el que hem vingut a fer al món. En canvi, quan fem alguna cosa que no és el nostre, ens buidem d'energia. Així de simple. En canvi, quan fem el que ens agrada, ens carreguem.
Curiós, eh?
Doncs, sí, sí. Doncs això, les profecies maies, a veure, van estar bastant mal interpretades, no? Però hi ha coses que s'han complert i molt, no? Primer, sí que hi ha hagut un canvi de consciència, un canvi energètic a la Terra. Bueno, el que no hi ha hagut és l'apocalipsi, allò de maremotos i destrucció i meteorits de foc, no? Però, bueno, un apocalipsi financer, psicològic, mediàtic, també hi és, no? Però és diferent, és com un apocalipsi mental, no? I, de fet, hi ha gent que està molt cega, molt perduda o molt malalta física o psicològicament, perquè que una persona no estigui tancada en manicomi no vol dir que estigui sana mentalment. Doncs aquesta persona no agredeixi físicament, no el tancaran, o no s'agredeixi en ella, no? Llavors hi ha molta gent molt cega. Alguns, perquè no hi poden veure, altres per egoisme, no? Però una cosa molt important que deia les profecies maies és... ara m'he perdut. Per on anàvem, en jo?
Per les profecies maies.
Sí, les profecies.
Una de les coses més importants que deien.
Sí. Ja tornarà, no? Parlàvem del llibre dels 7 hàbitos, d'això de... Això, que el cel i l'infern conviuran a la Terra. I, de fet, a vegades veus gent maquíssima i gent superperduda, o tocs de maldat molt grans, tocs de bondat molt grans. És com la llum s'ha amplificat molt i la foscor també. Per això de vegades diem... ja hi ha un canvi de consciència. Però llavors veus algú i dius, vols dir que hi ha un canvi? Vols dir que és pitjor? I és perquè tenim els dos contrastos, no? Però cada cop més bipolaritzada la societat, que això també ho deia el llibre Les meves revelacions, que un dia hem de posar àudios de la pel·lícula, una gran bipolarització i cada cop més, que encara hi ha gent al mig, que és com si s'hagués de decidir, no? Però és això, el cel i l'infern el tenim a la Terra i ho veiem cada cop més, no? Ara, el poder econòmic financer hi ha més infern que cel, hi ha més foscor que llum, no? Però bueno, doncs es tracta, això al final nosaltres escrivim el nostre guió com a societat i es tracta de veure on anirem a parar, no? Doncs aquest és un punt molt important a tenir en compte, que ara podem trobar moltíssima llum, moltíssima ajuda, moltíssima salut, moltíssima cosa positiva i al mateix temps a davant teu tenir una cosa supernegativa. I és, bueno, és un punt a tenir en compte.
I normalment penso jo que quan hi ha un punt de llum bastant potent, el que és la foscor o l'altre bàndol s'hi apropa bastant per intentar també...
alimentar-se
d'allò, que sí.
És que, clar, la foscor en realitat és que està buscant la llum. La foscor està buscant la llum, la necessita. I llavors, aquí hi ha un punt important, el que dèiem de gent que trepitja, que agredeix, no? Filosofies. Això són persones que ells, la seva energia, no s'estan alimentant de l'energia universal, o poc. O sigui que es alimenten, però molt menys que altres persones amb llum. Llavors s'han d'alimentar dels altres. I estan tan perduts que el que fan és mossegar els altres. Són com zombis, però energètics. I ataquen i mosseguen, i realment, quan tu tractant amb algú d'aquests, després et sents malament o mentalment t'has quedat enganxat, t'ha debilitat, és que t'ha pres energia. I de vegades hi ha persones aquestes que tenen molta energia, però és perquè realment són grans vampirs energètics. No? Però tenir en compte que molts cops no és allò de que un tingui la filosofia de trepitjar. És que simplement ell trepitja perquè se sent agredit i viu això com una agressió al seu dia a dia i els altres són dolents, per tant, campi qui pugui i és la llei de la selva, no? Mentre altres persones, el seu dia a dia és tranquil, no? Al final és cadascú com està veient el món, no?
Sí.
Des de la seva ment, diguem, des del seu filtre. Doncs bé, tornant al llibre dels 7 hàbits, doncs... Parlem d'una mica, no? Parla de, a part, tira per terra coses com l'ètica de la personalitat. O sigui, això s'han fet cursets i encara se'n fan alguns, o llibres, de com t'has de comportar o com has de tractar els altres. I clar, a vegades són tècniques o estratègies. I això el que acaben fent és que l'altre se'n doni compte, s'enfadi, i perquè veu que no està sent sincer ni clar, que simplement ho fas com una estratègia de manipulació. O com una interpretació, com un teatre. Llavors tira per terra això, el que tu per triomfar o has de ser de tal manera. No, perquè si no és real i t'estàs actuant, això no va enlloc, a part, per dintre pots seguir estant podrit o estàs amagant coses, no? Sempre el llibre parla de que de dins a fora, tot canvi és de dins a fora. Primer és de que has de crear el canvi dins. Tothom que ens estigui escoltant que vol crear un canvi en la seva vida, és molt important que prengui consciència i primer l'ha de crear dins seu. Quan dintre seu el canvi es crearà fora. També hi ha, de vegades, xerrades o conferències que exciten, no? I vinga, va, som-hi, saps? I aixequen l'ànim de la gent. Però què passa? Que dura 5 minuts. Perquè després, vinga, va, anem! I després no s'ha parlat en profunditat de com solucionar aquest problema, com arreglar allò... No? No, ha estat molt excitant, però res, no té profunditat. És com,
no té durada, vaja.
Sí, com un decorat de cartó pedra, que és fals. No?
Sí, sí.
Doncs llavors, clar, les coses han de ser molt, molt a dins, no? Parla molt de la independència que les persones podem tenir. O sigui, nosaltres podem tenir independència física, no tothom la té. Independència intel·lectual, no tothom la té, tampoc. I llavors hi ha la independència emocional. Clar, cadascú ha de, treballar tots aquests aspectes, no? Perquè al moment que algú està enfadat per alguna cosa que li ha fet algú altre, no té independència emocional, molts cops, no? O que algú depèn de que l'altre el reconegui, li doni un reconeixement, doncs, la independència emocional. Mm-hmm. Doncs el llibre es centra molt en la persona, saps? En que el treball intern de cadascú per aconseguir les coses. I això està molt bé, que en un llibre fa servir en empreses d'economia, no? Doncs està molt bé. I parla, que m'agrada molt, de la gallina, no? La gallina, si vols que pongui ous, l'hauràs d'alimentar. Que aquí hi ha molts sistemes econòmics que volen dur tots els ous i, bueno, la gallina allà quan es mori o es podreixi, que la donguin, no? Però sense alimentar. Primer s'ha d'invertir.
I tant.
I això és molt important, no? I, bueno, si anem al primer hàbit, és la proactivitat versus la reactivitat. La reactivitat és que passa qualsevol cosa i és això, i tu reacciones instintivament i de cop i sense pensar. I proactivitat és quan ets capaç de reaccionar conscientment, no? O no deixar-te portar per l'inèrcia. Moltes persones deixen portar per l'inèrcia, o pel seu entorn, o el que t'ha passat, no? I estàs lligat, i... Bé, doncs la productivitat és quan ets capaç de crear, d'escriure el guió de la teva vida.
Vale.
Trencant amb el preestablert o amb el que s'espera de tu, sinó que tu des de dintre siguis capaç de transformar les coses. Després hi ha un altre hàbit, que és tenir un fi en ment, no? Tu has de tenir alguna cosa per el que t'estàs movent, no? Has de tenir un fi, perquè si no, tothom té un fi. Sí. És a dir, familiar,
professional... Vols dir fer, assolir un cim, no? O...
Sí. Però pot ser molt senzill, eh? Com llegir-me un llibre, com que el meu fill tingui el que necessita, etc. No?
Sí, sí, qualsevol cosa que tu consideris important dintre del teu camí.
I que requeregui un treball, no? No explicaré gaire el llibre en profunditat, però una mica passem per sobre i convido la gent a comprar-lo, perquè val la pena, no? Comprar-lo, eh? No baixar-lo a internet.
Vale.
Perquè un llibre sempre és més càlid tenir-lo en paper, no sé, i guardar-lo. Bueno, cadascú faci el que vulgui. Tercer hàbit, les prioritats. O sigui, jo mateix, un dels problemes que he tingut és tantes coses que m'exciten o que vull fer, et satures. És a dir, has de focalitzar i anar per lo més important. Perquè lo bueno es enemigo de lo mejor. O sigui, has de saber identificar què és lo millor per cadascú, no? I hi ha un molt important, que s'ensenya en cursets també de coses d'empresa, però llavors la gran majoria de gent no ho entén o no ho aplica, que és el guanyar-guanyar. En el tracte entre jo i tu, i en empresa i a tot arreu, sempre ha de guanyar tothom. En el moment en què un guanya, l'altre perd,
és
això...
És mal negoci, sí.
Sí, és mal negoci pel que perd, però a la llarga també pel que guanya. Acabarà sent mal, perquè el que perd després ja no...
No confiarà en aquella persona.
I ja no t'aportarà una idea o un coneixement, i ja no et servirà quan et toca, saps? I al final, a part, parla de que guanyar-guanyar és quelcom més elevat espiritualment. És, el concepte de guanyar-guanyar és jo guanyo, tu guanyes, guanyem tots, saps? És una cosa en què et sents més satisfet. I sempre parla de com trobar punts mitjos, de vegades, en què tothom guanya.
És que això de guanyar-guanyar té molt sentit, no? Perquè si les persones estem... connectades entre si, totes nosaltres, no? I ens han dit que a vegades tota la humanitat són com germans, no? Que millor que la persona, client, amic o adversari, parlant financerament, tots guanyin, és un benefici per tots, no? Perquè si tu dones, al final... La llei de l'univers és donar-te més, m'entens?
Amplifica.
És el contrari, la gent es pensa que només ha de rebre, no. Per rebre has de saber donar, m'entens? I això és molt important, perquè quan tu dones et vindrà multiplicant el que tu has donat. Aquesta llei és universal i se sap de sempre. O sigui, que tu quan fas el que dius aquí, com diu aquest llibre, guanyar-guanyar, té tot el sentit del món, no? Perquè si tu fas que l'altra persona surti beneficiada, al final tu sortiràs doblement beneficiat d'això.
A part que quan treballes amb gent, al final, si surt beneficiat, com que també està acostumat a altres que apreten més, etc., ja et queda tu com a referència i realment ja... Si el tractes amb confiança, al final et respondrà, perquè tu vas la pena. I també, en algun cas que dius... que pugui inflar preus o que pugui enganyar amb algú, ui, no, aquest no l'enganyo perquè es porta bé, saps? No ve de submissió, sinó és un tio legal, doncs jo també seré legal amb ell. És allò de que la gent es comporta com els acabes tractant, no?
Sí, sí.
Doncs al final no cal pensar tant i ser més simples, no?
Ara ho acabes de dir. A vegades és una frase, no sé si l'hem dit en aquest programa, però és el que diem, no? Que la vida és molt, molt simple, m'entens? No fa falta complicar-la. Simplement és això, és... Jo ho veig una miqueta per, com el curs d'un riu, que has de seguir la corrent, pues, ves seguint, cada dia trobaràs coses i obstacles i ves seguint, no vulguis nedar en contracorrent, perquè igualment la vida és això, és el riu que va baixant, és l'aigua que baixa, m'entens? La vida és igual.
De fet, és molt important identificar en quin punt estàs o quin, avui què vol l'univers de mi, saps? No, com la mena sempre estem pensant en coses que no toquen, no?
Sí, sí, sí.
És, al final, això que hem dit de simplificar, clar, tot ens ho hem complicat, no? I realment és un gran aprenentatge fer les coses simples, eh? Perquè, clar, de complicacions que ens creem de vegades...
Moltes, moltes.
I barreres psicològiques i pors i no sé què és, i tot sempre és més simple, no?
I també un dels problemes que veig jo és les feines i les maneres de fer és tot ja. No, tot requereix un temps, m'entens? I aquest temps s'hauria de respectar més, no? Perquè per fer un treball, per fer qualsevol cosa, es necessita un determinat espai de temps, no? Clar, i totes les coses ja no funciona perquè d'aquesta manera la gent l'únic que fa és cremar-se.
A part, tardes més. Amb el ja, et satures, t'equivoques, tardes més, no respires bé, el teu cos s'acidifica, saps? Tens possibilitats de malaltia.
S'accelera i no treballes tranquil, no desenvolupes, perds la creativitat.
T'enfades, t'irrites, etc.
O sigui que jo crec que és un concepte bastant important, no? Segons la feina que fas, requerir el seu temps convenient per fer-la.
Llavors, el cinquè hàbit és primer comprendre, llavors ser comprès. Saps? Clar, tu vols ser comprès, però bueno, compren a l'altre primer. No? O sigui, fem l'esforç. No? Abans d'esperar de l'altre, dona-t'ho.
Jo amb això també vaig llegir un llibre que és molt interessant, no? Que és saber escoltar, la importància de saber escoltar, no? Fixa-t'hi, jo a
això
vegades...
Això ho explica aquí, en aquest, el cinquè hàbit.
Jo a vegades miro converses de persones, tant a la televisió com a la ràdio, com al dia a dia, i hi ha molt poques persones que escoltin. Tothom vol parlar, tothom. I a millor estàs explicant alguna cosa i surt amb un tema que no té res a veure, però tothom ha de dir la seva, no? I jo penso, ostres, no hi ha ningú que escolti allò de dir, bueno, deixem parlar, i després jo dedueixo el que m'ha dit, m'interessa o no m'interessa, i després continuem per aquí, no? Però és veritat, falta aquest hàbit d'escoltar.
De fet, en reunions de bar o d'empreses, de vegades és com una competició a veure qui té el protagonisme, saps? I dius, bueno, deixa que flueixi, no? I volem el protagonisme per existir, per estar aquí, saps? I no ha de ser així, no? Saps? És fins on hem arribat, no?
Jo penso que per existir no fa falta ser protagonista, ja existeixes per si mateix, no? O sigui que...
Bueno, parlo d'aquelles trampes de la ment, no? Sí, sí. De vegades...
Jo més aviat ho diria que la persona que xerra molt és perquè d'aquesta manera es creu que és més intel·ligent, que sap més temes, que sap més coses, no? I potser no és així. Potser les persones més callades, més serenes, més allò que estan més atenta a el que explica la gent, potser són persones realment altament intel·ligents que per això volen aprendre molt més del que saben.
De fet, el que està callat és el que es fixa en les coses. El problema és quan després, quan ell vol expressar-se, li costa o no pot, no? I el contrari és el que parla massa, que no es fixa, però ell no té problemes d'expressar-se. Al final tot és un punt mig. No? Tot és un punt mig.
Correcte.
I aquí s'ha de tenir en compte, no?, que ja ho hem parlat, que en el llenguatge entre persones un 10% és el que s'està dient, però un 30% són els sons. O sigui, la gent que ens escolta ara a casa seu, el nostre to de veu, la nostra manera de parlar, ells ho perceben, és una energia que reben, que estem creant ara mateix, no? Llavors, clar, el llenguatge corporal no, perquè no es veu. Dic que igual pots intuir alguna cosa, no? Però clar, la gent no sap que ara estic movent les mans, no? però en realitat el corporal és un 60-70% del llenguatge. O sigui, quan ens estem comunicant, els gestos que fem, l'expressió de la cara, els moviments, estem veient això primer abans que escoltar. I de fet ja la sèrie Mienteme o el mentalista que es fixen molt en això. Hi ha experts, inclús de l'FBI, no?, en saber si algú menteix o no. I això vaig tenir la sort de fer un curset on ens van filmar, curset a la feina, que t'havies de presentar i llavors et posaven una mica en tensió a veure com reaccionaves, no? I és que tothom fa els mateixos gestos. I et posa, quan et posa defensiva et tires enrere, no? O recol·loques. Quan recordes, mires a la dreta. Quan menteixes, mires a l'esquerra. Jo no sé si ho he explicat ja o no, em sembla que no. Però, o sigui, cap a... És que en la cara es veu tot, no? I en els gestos. I quan algú es deixa anar, mou les mans per sobre la taula. Quan està més controlant el que diu, les mans a sota, no? És, o sigui, al final ens delatem. I això, tot això hauríem d'anar aprenent, perquè quan abans ens veiem com som, abans netejarem el que hem de netejar, saps? O arreglarem determinades coses. Bé, el sisè hàbit és la sinergia, no? La sinergia és com la fusió, la unió de les persones, però en què cadascú ocupa el seu lloc i fa la seva pròpia feina, i això crea una energia que es multiplica. Que aquí hi ha un exemple, que és el de l'escola d'animals, no? De que un ànec que sap nedar per l'aigua el volen fer volar, i pobre es frustra perquè el volen fer volar, no? I no en sap. En canvi, un ocell que vola, doncs volen que nedi, saps? O un esquirol no volen que pugi als arbres i que nedi. Clar, deixa que cadascú faci el que sap fer i treu-li i respecta-li i deixa que tregui el seu suc. Tot l'altre sí, també ho ha d'anar aprenent, però ja ho anirà aprenent, però hem d'anar per el que ens toca, no? O el que hem vingut a fer realment, no?
Molt bé, molt bé.
I el setè hàbit diu afilar l'eina, renovar-se. Ens hem de meditar, de fer exercici, de llegir llibres, d'aprendre... Hem d'anar afilant l'eina, hem d'anar progressant, no? Ens hem d'anar entrenant. No, són... Bueno, tot el llibre és això. Té uns valors molt elevats, molt nets, molt de cadascú, i realment si aconsegueixes complir amb tot això d'aquí has de triomfar a la vida, segur. És clar, s'ha de poder arribar aquí, no? Aquí ja podem entrar en altres coses, no? Com si algú té dificultats per comunicar-se o per expressar-se o per ser proactiu o no sap quin és el seu camí a la vida, etcètera, etcètera, doncs, bueno, aquí pot arribar a ajudar molt la meditació o teràpies que ajudin a prendre consciència, a desbloquejar-se i a evolucionar.
Molt bé.
Mm-hmm. Doncs, bueno, el llibre aquest ha ocupat tros, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, perquè ja portem 28 minuts de programa.
Sí, sí. Però bé, és un llibre molt important, eh? Els 7 hàbits de la gent altament efectiva. Els 7 hàbits de la gent altament efectiva. Em sembla que es diu Covell.
El tinc pendent, aquest de llegir.
El tens pendent, eh? Sí. Ara, tothom quan li cridi, no? Com tots els llibres.
Oh, i tant.
Però és àgil de llegir i és potent, és potent.
Molt bé.
I canvia el... Llavors, bueno, després d'aquest llibre, doncs, podríem posar una cançó que té molt de missatge, que és del estimat i també odiat, depèn de qui, per qui sigui, no? D'en David Bisbal, que la cançó es diu Torre de Babel. L'escoltem i llavors en parlem.
Somos fichas de ajedrez en un juego de poder. Es necesario aprender a vivir en armonía, porque mientras unos mueren de hambre, otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido. Eso es claro. Esto es un llamado. Y abúsate que se acaba el tiempo. ¡Suéltalo!
Mira bien, todo va mal y todo está al revés. Te estoy en la segunda vez para mirar las rosas rojas de
él.
Mira bien, que se abre el suelo bajo nuestros pies. Y caerás, no importa dónde estés, sobre las ruinas de la Torre de Babel.
De nuestro trato ya no queda nada. No te hemos dado lo que tú esperabas. Roto el corazón, una sangre de dolor.
Con él un grupo de invidentes que se han callado en este mar de gente. Nada importa ya, nada tiene su lugar.
Se puede respirar tanta desolación, de lágrimas al viento y voz.
e indiferentes, más a febril de ricos e indigentes, pasto de cortar que no sabe a dónde va. Somos fichas de un ajedrez siniestro para apostar en pleno a nuestros muertos. Juego de poder, sembrar fuego por doquier. Los hombres de razón, especie en extinción, ha muerto la conciencia y solo queda el eco de la decepción. Apúntate que se te acaba el tiempo, no abrir los ojos antes del abismo. Te da lo mismo mi sufrimiento, porque eres prisionero de tu egoísmo. No des espalda al llanto de la gente, que lo que me hace ser indiferente. No des la vuelta a la tormenta, porque al final serás quien pague la cuenta. Lleno, lleno transparente en el mundo.
Quina quantitat d'energia, Àngel?
Molta, molta. Aquesta cançó, déu-n'hi-do la lletra, me l'estava mirant ara i és bastant, bastant conscient tot el que diu, eh?
Sí, sí. Té, bueno, té tanta energia la cançó que igual no t'hi fixes de vegades, però realment, si repassem ara la lletra, és que té tela, té tela. Mm-hmm. Sí que parla una mica com de que s'acaba el temps, no? I clar, sembla això apocalíptic o caòtic, però és que realment s'acaba el temps. O sigui, hi ha un, qui no, o sigui, qui no vulgui adaptar-se a canviar o a despertar o el canvi de consciència, doncs patirà les conseqüències. Però això sempre ha passat. El que passa que ara són uns moments crítics on tot va més ràpid i hi ha qui parla d'una criba, no? O això que dèiem de la polarització. Vull dir, no, no és que passi cap apocalipsis, però vull dir que cadascú decideix si vol tenir salut i felicitat o vol seguir enquistat mentalment amb històries.
És jo aviat ho tinc decidit cap a on vull tirar, eh?
Sí, bueno, llavors falta decidir-ho dintre totalment, eh?
Dintre totalment, sí, sí.
Si cada cèl·lula ho decideixi i sigui conseqüent.
El dir cèl·lula pensa que els éssers humans som molt perfectes, eh?
Molt.
Però molt, eh?
I quan algú malalteix, els metges acostumen a dir és un virus, és genètic, és mala sort, saps? T'ha tocat, i no. O sigui, bueno, no. O sigui, hi ha coses que et toquen per algo evolutiu, però n'hi ha que et toquen perquè és que no vivim... Si no vivim en salut, com esperem tenir salut, no? Si no vivim en equilibri.
Mm-hmm.
De fet, jo crec que hi va haver un salt de consciència quan la gent es va començar a rentar les mans i va prendre consciència de la higiene, perquè déu-n'hi-do la gent que moria per la falta d'higiene. El pròxim salt de consciència és, quan és més complicat, no és tan fàcil com rentar-se les mans. És de que mengem sa, que mengem una dieta equilibrada perquè no, el cos no se'ns torni àcid, la ment sana, el corpo sano...
Doncs, exercici, meditar, fer creixement personal...
Escoltar el cos, doncs és el pròxim salt de consciència i que al final és això, qui no s'agafa això, llavors, bueno, pot patir les conseqüències, no? Que tots ens passen coses, però no és tan fàcil. Bé, la lletra diu, somos fichas de ajedrez, un juego de poder, vull dir, frase típica, però bueno, és real. Es necesario aprender a vivir en armonía, porque mientras unos mueren de hambre, otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido. I això jo de vegades no entenc, la gent, hi ha gent multimilionària, no? I que no faci res. No sé, han de poder fer coses, amb els seus diners han de fer coses positives. Mira bien, todo va mal y todo va al revés, y tal vez no haya una segunda vez para mirar las rosas rojas del Edén. Bueno, aquesta és una teoria de que si ara no es fa el canvi de consciència, doncs hi hauran que ja ho perdran per sempre. I això jo no hi crec, perquè mai res es perd per sempre. Si no és ara, doncs la pròxima vida, un pròxim planeta, un pròxim lloc. Ja, vull dir, mai ningú es queda enrere, per sempre. Mira bien que s'abre el suelo bajo nuestros pies y caerás, no importa dónde estés. Això és veritat, tots estem caient. Tot el que mentalment no tenim bé ens està explotant a la cara. I és així. Sobre las ruinas de la Torre de Babel. Roto el corazón, ahora sangra de dolor. Por timonel un grupo de invidentes que se han callado en este mar de gente. Clar, un dels problemes que el timonel està portant gent cega. I és així. Se pueden respirar tanta desolación de lágrimas al viento. O sigui, és el dolor, no?, que hi ha, i la frustració i la impotència, no saber per on anar. I aquí és quan entra el que canta reggaeton, no?, que sí. Per mi el reggaeton és com hip-hop latino.
No? És com semblant, sí.
Hip-hop dos negres, però en plan latino, no? Es necesario que te hable del tema. Están pasando problemas. O te salvas o te condenas. Algunos en el alcohol ahogan las penas, otros en el barrio se destrozan las venas. Rema o el barco se te quema. És veritat, cadascú treballar. Hem de treballar en la direcció que ens toca. Si no, problemes. Hi ha gent que no pot amb el dolor i és quan alcohol, drogues, etc. Yo veo sangre en la escena. Yo que tú acepto Jesucristo y me pongo el emblema. Bé, aquí, bueno, cadascú pot interpretar com vulgui Jesucrist per ell mateix, però, bueno, vull dir, jo que tu accepta la natura, accepta l'univers, accepta el planeta, no?, i accepta l'amor. Me recojo y cambio el sistema. O sigui, parar-te a meditar i canviar la manera de fer, no? Solo tú decides tu final. Te quiero hablar, solo resta llorar. El mundo anda mal. No te quiero engañar, solo detente a pensar. Tenemos que reaccionar, el tiempo se está acabando. Doncs clar, el de sempre, no? I important, que cadascú escriu el seu guió, no? Ciegos, estúpidos e indiferentes, massa febril de ricos e indigentes. Pasto de cortar que no sabe a dónde va. Somos fichas de ajedrez siniestro para apostar en pleno a nuestros muertos. Juego de poder sembra fuego por doquier. Això és una mica el que fan les institucions de poder, no? Se te acaba el tiempo de abrir los ojos ante el abismo. Te da lo mismo mi sufrimiento porque eres prisionero de tu egoísmo. Això és veritat. Segueix havent molt egoísmo de mentre vaya yo caliente, ríase la gente. Bueno, no és ben bé aquest refrany. Seria mentre jo estigui bé, saps? Només veig el que m'interessa. I dius, vale, tu estàs bé, doncs disfruta d'estar bé. Però això no vol dir que no puguis veure el de més, no? Quiero cielo transparente en el mundo entero. A veces sufrir te enseña a vivir. Deja de fingir, no esperes a morir. És allò que tu vas dir, no? Que naixem... Com era? Naixem únics i morim...
No, naixem autèntics i morim 100 còpies.
Ah, això. Pues deja de fingir, perquè clar, fingint ets una còpia, no? Empieza a brindar para recibir. O sigui, el donar per rebre, no? Oye, despierte, defiende tus valores. No dejes que tus sentimientos mueran y enfócate en hacer el bien. Bé, què més volem, no? Ara, aplicar el que diu la cançó. Molt bé, doncs, bueno, podem passar a una altra secció, no, Àngel?
Pues sí.
Doncs tenim aquest programa, com que creix, doncs podem permetre el luxe de tenir una corresponsal a l'Àsia Central.
Ostres, de qui m'estàs parlant?
Ah, ara ho diré, ara ho diré. Però tenim una corresponsal, por ahí, això és el pressupost,
Sí, sí.
Altos vuelos. Doncs, bueno, es tracta de la Cristina Jordà, que bé, que amb els seus 29 anys ha agafat, ha deixat la feina, bueno, s'ho ha preparat tot, amb calma, ha deixat la feina i ha agafat i se n'ha anat a fer mig any per voltar per llocs que li interessaven d'allà, de l'Àsia. Allò, ole, i a sobre se n'ha anat sola, perquè no, bueno, no ha trobat qui el pogués acompanyar o que li anés bé, i diu, bueno, doncs me'n vaig sola. Tu què et sembla, això?
La veritat és que això que ha fet aquesta noia, interiorment hi ha moltes persones que li agradaria fer-ho, però per circumstàncies o per lligams molta gent no ho fa, no? I realment trobo que és és de ser valenta i realment d'assolir un somni que potser ja fa temps que tenia en ment, perquè això no surt de la nit al dia, m'entens? Uh-huh. Això ja has de fer una programació, sempre t'ha d'haver agradat anar a aquests indrets, i penso que, per la seva part, molt bé.
Uh-huh. Ella llegia llibres d'aquests llocs i de gent que havia fet viatges a aquests llocs i sols, però els llegia perquè li agradaven. En cap moment s'ho havia plantejat, però llavors li va començar a despertar. És allò que la vida ja et va preparant el terreny, no? I clar, una cosa, porta d'anar a dins, que si no ho fa, tota la vida estarà frustrada per no haver-ho fet.
Oh, i tant, sí, sí.
Però aquí, clar, què entra quan passa això? La por, no?
Clar.
Ui, deixes la feina, te'n vas a l'altre lloc del món, sola, ui, 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 saps?
Què passarà?
Els pares, etcètera.
L'idioma, el menjar, el clima...
La parella, clar, no és soltera. Però bé, sí. La parella no hi ha pogut anar i ho ha acceptat. No, parelles modernes.
Una altra cultura... Clar, són coses que allò que dius, ostres, però és el que jo dic sempre, no? Només hi ha una persona que et limitis, que ets tu mateix, entens? Uh-huh. Si tu tens ganes de fer coses, uh-huh, és això, és perseverància, tenir molta il·lusió per fer-ho i endavant, uh-huh, i fer els passos que hagis de fer i provar-ho, uh-huh, simplement provar-ho.
Ja de fet, cal dir que no ha fet d'un dia per l'altre amb una emprenyada, això ho va anar, uh-huh, preparant.
No, i tant.
Anar preparant, és una altra cosa, tenir la paciència. Bueno, preparar les coses i fer-les quan es pot. No,
jo
no
penso,
és una cosa
que, penso que normalment les persones que prenen aquestes decisions ja fa temps que els hi passa pel cap, no? Mm-hmm. I clar, és el que dius, és una aventura que requereix el seu temps d'aprenentatge, de mirar-t'ho, i quan arriba el teu dia, que arriba, pues, mm-hmm, fas el pensament i marxes.
Mm-hmm. Doncs la Cristina està publicant el seu viatge en un blog.
Mm-hmm.
Va penjant, no? les seves vivències. I el que podem fer avui, i anirem explicant una mica el seu viatge i les seves reflexions i experiències, doncs el seu primer dia, que el té redactat, doncs el podíem llegir.
Vale.
Mm-hmm. Llavors que ningú digui, ah, és que llegiu a la ràdio i això no queda bé. A veure, una cosa és que no sàpigues parlar improvisant o seguint un tema... I l'altre és això, és un escrit d'ella, per tant s'ha de llegir, saps? Vull dir, sembla tonto, però que llavors passa, és que es nota que llegiu, home, que voleu que m'aprengui dues pàgines en vers, saps? Doncs aquest blog es diu Viatge en vers, i ara em sembla que és .blogspot.es.com.cat, ja l'acabarem de dir el pròxim dia, però és viatgeenvers.blogspot.es, diria que és, o no, .com, diria que és.
Vale.
Envers, o sigui, viatge, NBVERS, envers, que sigui enverso, i el bloc es pot, típic dels blocs.
Molt bé.
Llavors, si et sembla, llegim un paràgraf cada un.
Vale.
Començo pel primer. Diu, és difícil d'explicar que se sent el primer dia d'un llarg viatge. Emoció, por, nervis, il·lusió, sentiments oposats que remouen cap a un cantó i cap a l'altre, sense que jo em pugui governar el timó. Alegria pel nou projecte que amb tanta il·lusió he preparat durant mesos. Tristesa pels que es queden i que enyoraré. Nervis davant la incertesa, a la qual no estic acostumada i que podria tenir un nom molt més bonic, que és la llibertat absoluta.
A punt de partir, a l'aeroport. Amb tot aquest caldo emocional, arribo a Bangkok, una ciutat que imaginava molt més calorosa i caòtica. Agafo l'Skin Train, que gràcies a uns immensos ramals de formigó sobrevola els barris moderns de la ciutat. M'impressiona veure l'horitzó ple de gratacels de la ciutat i el tràfic a baix. Tinc la sensació d'estar en una pel·lícula futurista, a l'estil de Blade Runner, i començo a sentir l'aventura a les entranyes. Contenta, baixo del tren i el barri que em rep no em sembla caòtic, com tants cops he sentit a dir. Més aviat sento que és un lloc molt ple de coses, però és un desordre que a mi no m'atabala.
Hi ha molt de tot i molts detalls per observar. Tentadures d'una vitrina, estampetes del rei en una altra, una moto que em passa ràpid per un cantó, un home molt gros dormint davant d'una botiga d'estufes, estufes a 30 graus, esclar que dorm, un autobús de color rosa, la gran via del tren volador ara sobre el meu cap, moltes lletlletes tailandeses venent roba i enmig de tot això, molt menjar, fideus, peixos, fruites i cans estranyes als meus ulls. Sento olors i pudors, però no sé reconèixer d'on venen. I així, distreta i sense entrebancs, arribo a la SOI, petits carrerons que van a parar a un carrer més gran, on hi ha l'alberg.
L'alberg és un lloc molt agradable i acollidor i durant una estona m'aferro a la seva calidesa. Decideixo que el dia següent ja aniré a veure coses. Avui només vull instal·lar-me i passejar pel barri on sóc. Surto a mitja tarda a fer un vol, però no sé gaire cap a on tirar. Em fa vergonya fer fotos a la gent, ja que vol dir mirar-los més estona i simplement em passejo tímidament intentant passar desapercebuda. La vida entre sois m'encruixeix i no m'atreveixo a entrar-hi, però de reull veig que fan vida al carrer i tenen els seus petits negocis, i cuinen, i seuen, i tenen plantes i flors, són racons d'intimitat enmig del bullici. Al cap de poca estona, torno a l'alberg amb la cua entre les cames. Em sento estranya en aquest ambient, el famós xoc cultural, potser.
Em sento perduda, però crec que no és a Van Gogh, sinó el meu desig de sentir el món, que no sé com encarar. No sé gaire què fer i em sento una mica sola i cansada. Parlar amb en Rafa, que és la seva parella, i la meva germana em reconforta i al vespre decideixo fer l'esforç de sortir a sopar. Em passejo una estona per davant dels venedors de menjar ambulants, però les viandes que veig em fan respecte. No fan mala pinta, però no reconec els ingredients. Finalment, en un petit restaurant familiar, m'animo a menjar un pad thai amb gambes i calamars, plat tailandès famós arreu. No estic segura de l'acció, però les noies que m'atenen, molt joves, em regalen somriures. Aquest petit gest dissipa tota la meva tensió. M'animo i somric també. El plat em sembla deliciós.
M'assec mirant a l'exterior i mentre menjo observo el tràfic de la ciutat passar per davant meu. És un moment especial. Em sento agraïda per haver arribat fins aquí i gairebé em cauen les llàgrimes. Quantes decisions importants he hagut de prendre per arribar a tastar aquest pad thai. Penso en el viatge que m'espera i no puc fer més que somriure. Torno a l'alberg, feliç, i per acabar bé el dia conec unes noies a l'habitació. Dues xines que no entenen l'anglès, ni saben on és Barcelona, em fan molt riure, i jo a elles també, perquè faig gestos per tal que m'entenguin. Reconec que faig una mica el pallasso per embolicar-ho més, i una belga, amb qui el dia següent recorreria la ciutat.
Un dia ple de contrastos i emocions fortes. Tinc clar que he d'aprendre a viatjar i m'he d'adaptar al meu nou hàbit de nòmada. I crec que el més difícil que tinc per davant en aquest camí és gestionar tantes emocions i sensacions. I d'això es tracta, que el món per bé i per mal no em deixi indiferent. Què? Déu-n'hi-do, eh?
Molt bé, eh? Una experiència... Canyera,
canyera, potent,
canyera,
eh?
Canyera.
Realment, quan torni, no serà la mateixa, però estarà preparada per tot, crec.
Sí, sí, i la veritat és que anar a un país desconegut i adaptar-te a les seves cultures, al seu menjar i tot, i més sola, no? Que no puguis tenir la companyia d'algú per sentir-te una miqueta més segur, doncs clar, és tot una aventura, la veritat.
He fet el primer paràgraf, ja parla d'aquesta falta de control, no? Que diu una frase que és superpotent, no? Que diu, nervis davant la incertesa, a la qual no estic acostumada, i que podria tenir un nom molt més bonic, que és la llibertat absoluta. Allò, fum, és que la llibertat absoluta té la seva incertesa, eh? I té la por de on estaré demà, què em passarà. Però, en canvi, aquesta incertesa, aquest anar fluint, s'ha trobat dos xineses, o japoneses, no sé què eren...
Xineses.
I una noia belga amb qui l'endemà se'n va votar per la ciutat. O sigui, quanta gent coneixerà, no? I quantes aventures.
Sí, sí.
I és allò, més val viure vivint, no? Que el contrari.
Oh, i tant.
O que viure morint, no? Però és potent, no? I anirem explicant una mica i, bueno, anirem veient.
Ara com li podríem dir aquest de...
Aquesta secció?
Aquesta secció.
Hòsties,
l'aventura de la Cristina?
Podria ser, no? Però podríem buscar un altre nom més profund o més... llibertat absoluta al mig de l'Àsia. No sé, el viatge envers, li ha dit ella, no? Viatge per l'Àsia, no sé, ara està a Tailàndia, ja veurem per on passa. Bueno, ja anirem veient ja anirem quin nom li trobem, no?
Vale.
Però bueno, és aquesta cosa que només de llegir-lo em dona una emoció. Dic, oita, demà me'n vaig jo, on me'n puc anar? Podem anar, Àngel.
Bueno, si et fixes, és típic de qualsevol novel·la, no? D'una persona, sí, sigui la protagonista de la novel·la, que fa la seva aventura, no? I és això, hauríem de... Totes les persones tindrien de tenir la nostra pròpia novel·la personal, no? Mm. Que expliqués la nostra vida una mica, no? Els entrebancs, les aventures, el que ens agrada, el que no, les il·lusions... Uh-huh. I realment veuríem si realment interessa, per exemple, al lector, el que vivim, o uh-huh, és una cosa avorrida, no?
Clar. Uh-huh.
Clar, jo penso això, que quan més aventures i més coses facis i més gent coneixis i tot, més, no sé, més viu t'has de sentir, no? Que no pas seguir una rutina diària de sempre fer el mateix.
Uh-huh.
Uh-huh. És el meu pensament, clar.
Uh-huh. També comentar que bueno, abans de fer aquest viatge ha hagut d'estalviar. Vull dir, hi ha d'haver un esforç. Les coses no venen gratis.
Yeah, yeah.
Unes generacions que surten de base en alguns programes, Hermano Mayor o Justo de Cuentas, ser jovent o persones que han estat acostumades que tot els hi ha vingut sense esforç, vull dir, hi ha d'haver un esforç. S'ha, però ja ha de ser per preparar les coses.
I tant.
Uh-huh. I, bueno, té tela, eh? I al final pares a pensar, i és un viatge de mig any, que, bueno, jo vaig fer un viatge de 15 dies que vaig quedar al·lucinat, no?, el més llarg que he fet, imagina't, de mig any, no? Però al final mig any, al llarg d'una vida, mig any, és molt poc.
És molt poc, és molt poc.
Però, vull dir, no és cap, no perds res, saps? No perds res. I, bé, bueno, aquí, clar, hi ha la por, no? La por de, ai, si passa alguna cosa, i si passa alguna cosa. Però, bueno, pot passar alguna cosa també aquí, eh?
Clar. Però és el que diem. Uh-huh. La por normalment hi és quan, no sé, pensem una miqueta més en el futur, no? Perquè quan estem en el dia a dia o en el present, en concret, la por en si, si no és un cas concret, no hem de tenir por, no? En canvi, normalment ens ve la por per què farem demà, què serà de nosaltres d'aquí 5 anys, de què, no?
Bueno, també hi ha la por a expressar determinades emocions, enfrontar-se amb determinades persones, a gripar-se a algú dels teus... Vull dir...
Bueno, amb això tens raó, la por és molt àmplia, m'entens?
Molt àmplia, sí.
És molt àmplia. Hi ha tantes coses.
Som uns cracs, de la por. La por que el govern es retalli encara més, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, retallades de drets que ara volen fer, ja, algun dia em baixaré una llista, no? Perquè ja es veu que no es podrà filmar els policies ni fer fotos, però també depèn que els hi diguis també serà delicte, no es poden fer escratxes, no es poden fer manifestacions davant d'institucions públiques. Estan blindant una mica, els poderosos s'estan blindant legalment, que són lleis que violen bastants drets fonamentals, sí, sí, no? Però bueno, és allò que diem de les profecies maies, cadascú s'està mostrant tal i com és.
Uh-huh. I després diem que vivim una democràcia.
Sí.
És que és curiós, més aviat diria que és una dictadura.
Uh-huh. És dictadura total, però és com si el pati o el col·legi l'han fet més gran. Llavors ens hem pensat que érem lliures, no? Però tot d'una xoquem amb les nostres valles, eh?
I diem, no podem sortir.
I continuem tancats.
Sí, sí.
Ens han enredat, no? Bueno, suposo que forma part de l'evolució, no? La democràcia fa molts anys no existia res. Ara, mira, anem fent tastets i l'anem evolucionant. A veure on anirem a parar, eh?
Ah, això.
Perquè jo no crec... Molta gent diu, no, és que això sortirà bé. Sortirà bé, depèn de la gent, no? Que surti en lluminós. Ja, bueno, de fet, algun dia podíem parlar de l'Atlàntida, no?, que es va destruir, sí, o la Lemúria. Sí. Vull dir, per què no es podem destruir nosaltres? Que depèn de nosaltres. Eh? Igual que una persona individualment es pot destruir, ja passa, hi ha persones que a nivell una societat es pot destruir i tenim el poder de fer-ho, de més.
Sí,
eh?
Sí,
Uita,
sí,
la planta de gas aquesta, Castor, que una mica més i es carrega tot Tarragona o hi ha algun microterratrèmols i, bueno, sort que no hi ha hagut més, no?
Ja.
I esperem que no. I moltes altres coses, nuclearment, el que podem arribar a fer, no? I bueno, això no ho sé, no? Però allò de l'accelerador de partícules, que dius, bueno, potser sí que és tan important això d'accelerar partícules, no? Però, bueno, podem arreglar el món també abans, no?
Sí, abans d'accelerar res.
Sí, que també diu que, bueno, que una cosa no treu l'altra. Tu podries dedicar-te a arreglar el món i al mateix temps accelerar partícules. Però aquí diu que accelerar partícules influeix magnèticament i la que podem arribar a liar, no?
A veure.
Però, bueno, És el que hi ha.
És el que hi ha i per avui em sembla sí, que...
Per avui està el pesca o ben dió, no? Sí. Doncs bé, avui és el programa 32, aquí a Ràdio Manlleu, al 107 FM, Revolució Conscient. En Jaco Gutiérrez i un servidor, Carles Gallego. I podeu trobar els programes i descarregar-vos tots, que són com un llibre, que cada capítol és diferent i va parlant de coses diferents i donant informació perquè tingueu més capacitat per escollir. Ho podeu trobar al web www.carlesgallego.com. I bé, aquí està tot, doncs. Us deixem amb una cançó així de bon rotllo, que és dels U2, que és Beautiful Day. Bona nit.
Bona nit.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. It's a beautiful day.